Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Pobreta Olga.
Olga Flores.
Escolta, pregunta-li a la Vallejo si ella ho sap dir, això.
Sisplau.
Amb aquella veu.
Sisplau.
Que com me la maravillaria jo? No, el maravillaria jo. Que com me la maravillaria jo? Ai, 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 ai.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 to 3:00 to 6:00 p.m. Els caps de setmana descansem.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
A Ràdio Estel comença Àngels.
Per a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, els drets són fonamentals, ja que asseguren el seu benestar, dignitat i igualtat d'oportunitats. El reconeixement i la protecció dels drets fonamentals, com ara el dret a l'educació inclusiva, la salut, l'ocupació digna, la participació en la presa de decisions i l'accessibilitat, són crucials per a garantir una vida plena i autònoma. Això implica la necessitat de polítiques i pràctiques que promoguin la inclusió i la igualtat de tracte en tots els àmbits de la vida, així com la sensibilització i l'educació per a la societat en general sobre les necessitats i els drets de les persones amb aquesta discapacitat intel·lectual. En resum, els drets són un element essencial per a garantir la dignitat, aquesta és la paraula, la dignitat, i el respecte de les persones amb aquesta discapacitat i les seves famílies, impulsant una societat més justa i inclusiva per a tots. Avui, reflexió sobre tot plegat, aquí, a Àngels.
Tots els diumenges, a 9:15 p.m, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Bona tarda a tots i a totes. 31è capítol ja aquí a Ràdio Estel en aquesta temporada del nostre programa de la tarda dels diumenges i minuts per endavant, per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa i d'ajudar als qui més ho necessiten. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, David Morral, que el tenim al control tècnic, i qui us parla, Rafa Sanahuja. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a 9:15 p.m. a Ràdio Estel.
I avui volem presentar-vos el grup Aspanin, una entitat sense ànim de lucre formada per l'associació Aspanin i per la seva fundació. Parlem de més de 50 anys d'experiència en l'atenció i l'acompanyament de persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Es defineixen com una entitat familiar amb treballadors i treballadores especialitzades en l'atenció a la persona, que compten amb 5 serveis especialitzats per encarar els reptes que planteja aquest model d'atenció centrat en l'autonomia, la dignitat de la persona i en la seva plena inclusió dintre de la societat. Totes les seves actuacions tenen com a objectiu oferir una atenció integral a les persones que atenen. Aquesta és una idea general, però per conèixer millor Aspanin ja podem saludar la seva directora, la Eva Gallarre. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda. I a la Maite Forteza, la seva presidenta, presidenta de la Fundació, del Patronat. Ara m'explicaves, eh? És presidenta de diverses coses. Maite, bona tarda també.
Bona tarda.
O sigui, Fundació, Patronat i alguna cosa més en deies.
Bueno, l'associació.
L'associació.
És que, en principi, Aspanin va començar sent una associació.
Val, perfecte.
Val, i aleshores, bueno, a mesura que han anat passant els anys, doncs vam crear també la fundació.
Doncs mira, perfecte, perquè la primera pregunta que tenia plantejada, ara entrarem en més detalls, però era demanar-vos una mica que ens expliquéssiu la història i la missió d'Aspanin i aquesta fundació.
Bé, la història és de fa més de 50 anys. Realment Aspanin va ser una de les pioneres en el territori català, i suposo com l'espanyol encara més, no? Perquè jo crec que vam ser pioners aquí a Catalunya amb el tema aquest de, vull dir, gent que es que s'ajuntava per formar doncs, associacions, perquè en aquella època vull dir, eren pares que estaven completament desatesos, vull dir, tenien els fills amb discapacitat intel·lectual a casa seva, no tenien cap mena de servei ni de suport, i van decidir doncs, ajuntar-se i fer l'associació. I realment van començar així, vull dir, amb un petit local que els hi va deixar la parròquia, i, de fet, tot el que hi ha a Badalona va sorgir d'Espanin, o sigui, les escoles d'educació especial, els tallers ocupacionals, la residència de profunds de Can Ruti, tot això ho va impulsar Espanin, el que passa que era una entitat petita i ho anava delegant, ho anava passant tot a l'administració. Llavors nosaltres, Espanin, es va quedar doncs, l'assessorament, a mesura que hem anat creixent i que s'ha anat professionalitzant, doncs, hem agafat doncs, el tema doncs, de tutela, llars residències, pisos tutelats, el lleure, però aquests serveis com més d'això, doncs, els tallers ocupacionals, tot això, ho vam anar passant a l'administració. I ara doncs, bueno, és de caire públic, no? Però sí que és veritat que aquells pares, nosaltres... Ara vam fer com una mica d'estudi, de reflexió cap on anava Espanin i què més faltava, no? Perquè sembla ser doncs, que la gent creu que tot això de la discapacitat... Bueno, ja tenim escoles, tenim tallers, tenim associacions que ens en fem càrrec i tot està solucionat. I queda molta feina per fer, no? I aleshores, sobretot, al nivell d'inclusió a la societat, i una cosa de dir... Bueno, nosaltres al final vam acabar doncs, agafant un lema, no? A veure, la nostra missió ara pot ser ensenyar el valor de conviure amb la discapacitat intel·lectual.
El valor de conviure. Em deies abans de començar també, Eva, que no només és discapacitat intel·lectual, sinó que també pot ser ateneu i esteu també centrats en les malalties mentals. I clar, aquí hi ha una barreja, pot ser discapacitat amb malaltia mental, que no és el mateix, evidentment, pot ser només malaltia mental, pot ser només discapacitat, que teniu també aquesta visió.
Sí, nosaltres acompanyem i donem suport tant a les persones amb discapacitat intel·lectual, com bé has dit, persones que poden tenir una discapacitat intel·lectual i un trastorn de la conducta associat, o persones que tenen una malaltia mental. Què ens hem donat compte? No nosaltres, sinó la societat tard, però ens hem donat compte de que bueno, la discapacitat intel·lectual de fa 30 anys ja no existeix perquè les persones, les dones, poden fer-se proves no?, durant l'embaràs i, per tant, moltes persones que arribaven a néixer ara no ho fan. Però és que cada vegada més, per el consum de tòxics a la joventut, per moltes causes, tenim molta gent amb problemàtiques de trastorn de conducta o de malaltia mental. Només dir-te que nosaltres, que al món de l'assistència a la capacitat jurídica, que és un món en el que treballem molt, tenim 200 en aquest moment, no podem facturar ja a la Generalitat, a l'administració pública, cap plaça de salut mental, i sí que tenim places disponibles amb discapacitat intel·lectual. Això en 5-6 anys ha donat una volta tremenda. Sí, ha fet un gir important, sí.
És a dir, podríem treure la conclusió que en aquests anys, anys enrere, no? quan es va començar i aquest germen, no? que va ser Espanin, i les famílies que es van adonar que necessitaven ajudar-se uns a altres, aquí el tema de la discapacitat intel·lectual era la clau, i ara en el temps tot això, gràcies molt a la vostra tasca i d'altres institucions i associacions, doncs ja està més controlat, més acompanyat, més normalitzat, però la malaltia mental ha fet un boom.
La malaltia mental, normalment, poca gent no ve a aquest món en una malaltia mental, ve en una discapacitat i coses associades, crisis, etc. La malaltia mental ve deguda o a coses que t'han passat en la vida, amb consums, amb desgràcies... Per tant, sí que la discapacitat intel·lectual, si no és sobrevinguda, normalment les persones ja tenen una discapacitat intel·lectual des de petits, les famílies, evidentment, poden anar treballant, l'escola, tot això està molt més endreçat, com deies, gràcies a la feina de moltes entitats com Espanin, però la malaltia mental, de cop i volta, pues, alguna persona cau en una depressió o alguna persona, per el motiu que sigui, per un tema hormonal, per un tema de consums, per el que sigui, pues se le diagnostica, porque estem parlant de malaltia, no és algo con lo que neixes, sí, no és algo que tens. Una bipolaritat, una esquizofrènia... Tenim, quan dic molts, sobre 200, 4 o 5 són molts, nenes i nanos joves que han sigut adoptats i que el seu diagnòstic és un síndrome d'alcoholisme fetal. Això és un trastorn de la conducta importantíssim, mm-hmm. que no té cura. Per tant, tot això és el que ens està arribant a nosaltres i a la resta del sector. I sí que és veritat que potser és algo per lo que no estem del tot preparats. Des de les administracions públiques, bueno, jo crec que les ha vingut una mica sense saber que tindrien aquesta pandèmia, no? I més post-pandèmia de la Covid, sí. Tot el trastorn de conducta, tota la malaltia mental, bueno, pues és més elevada que abans.
Per tant, imagina't, Maite, també m'adreço a tu, una vegada heu fet una tasca brutal, ara d'alguna manera us esteu... no sé si em compres la paraula, us esteu reinventant, no? Perquè ara canvia una mica la torna i, com ens deia la Eva, doncs ara us adoneu que les eines que teniu molt controlades igual ara no són tan vàlides, sí. Heu de posar-vos en marxa un altre cop.
De totes maneres, haig de dir que les entitats ja fa temps que això ho pronostiquen,
sí.
I les administracions,
ara...
com moltes coses. Nosaltres va haver una època que lideràvem la cosa de dir, escolta, que falta a les persones aquestes es fan grans, l'esperança de vida és com la de la resta de la població, uh-huh. necessitem residències, necessitem llars, necessitem pisos i tot això, des de les entitats ho estem dient. El que passa és que l'administració de vegades penses que la gent que té poder d'execució no sap gaire el que és ni la discapacitat intel·lectual ni la malaltia mental. Perquè si realment hi hagués una feina d'inclusió, inclús en el món laboral, en tots els àmbits de la societat, ens en donaríem compte, doncs, d'aquesta problemàtica, que és molt important i és molt sèria. Jo, per exemple, sóc mare d'una persona amb discapacitat intel·lectual, que ara en aquests moments té 47 anys. I jo, quan vaig a l'escola on havia anat el meu fill, que era una escola d'educació especial,
sí.
Et diuen això, no té res a veure que quan venia el teu fill aquí a l'escola, el tipus de discapacitat d'aleshores a el que hi ha ara. Clar, llavors dius, ostres, què ha passat aquí, no? Mm-hmm. Et quedes com una mica estorat perquè no saps ben bé. Però bé, això ens està passant a nosaltres i ha passat a altres països abans que nosaltres, pels efectes de les guerres, pels efectes doncs, de traumàtics, vull dir, pot haver passat a Irlanda per tot el tema. O sigui, hi ha molta malaltia mental i molt de trastorn de conducta, cada vegada més.
Jo tinc la sensació, sempre ho explico, que quan veniu aquí les entitats, les associacions, de molts àmbits, tant d'educació com d'habitatge, per exemple, que també és una problemàtica enorme, persones que atenen als immigrants, persones que no tenen papers. En aquest cas, vosaltres teniu aquesta vocació específica de la malaltia mental i de la discapacitat intel·lectual. Tinc la sensació que esteu fent la tasca que, en realitat, hauria de fer l'administració.
Sens dubte. Sí, sí. És que això és el que diem sempre.
És que, i a més, a mi, perdoneu, però fa poc ens va visitar, ara no me'n recordaré del nom, també us ho deia abans, són moltes cares i molts noms. Hi ha algunes plataformes que es dediquen no a l'acció social per se, sinó a la reflexió, i fan arribar moltíssims informes a l'administració. Està passant això, hem detectat això... I és una tasca sorda que, de vegades, jo dic, escolteu, no us desespera una mica el tema?
Sí. Sí, és una mica desesperant, Com deia la Maite, totes les entitats, el Libro Blanco, vull dir, tot porta anys dient, en el món de la discapacitat, que faltaven llars, residències, que faltaven residències, que faltaven residències de trastorn de conducta. Avui en dia, en una discapacitat intel·lectual, per anar a una llar residència, potser estaràs en una llista d'espera un any i mig, dos anys. Si té un trastorn de conducta associat, ni t'explico, però si ja és una residència de malaltia mental, això ja són 4 o 5 anys, a no ser de que hi ha algo greu, que puguis anar a una taula, no?, d'emergència, tal, tal, tal. I després una cosa que també portaven temps, diem, la gent sense sostre, no?, que ve
sí,
primer.
Sí.
Quedar-te sense llar o la malaltia mental, o primer la malaltia mental i després quedar-te sense llar, al final això no ho sabem. Sí que és veritat que més del 80% de les persones que estan visquent al carrer tenen una malaltia mental uh-huh. associada.
Sí, sí.
Per tant, ni estem posant... I som diferents a les persones que no la tenen, no? Per tant, ni posem recursos aquí, que no deixa de ser malaltia mental, ni posem recursos a discapacitat ni a cap. I sí, a vegades tens la sensació de que a través de les nostres federacions, a través de les reunions en els ajuntaments, anem dient, però quan arriba el moment, no? Pues no s'ha fet res i tenim gent, pues, si no al carrer, si en llistes d'espera interminables... I bueno, ara tenim algo que està començant a passar. A los CRAES no només les persones que venen no acompanyades, no només els menors que venen no acompanyats, però tenim molts menors o perquè han estat adoptats o acollits o pel motiu que sigui, que tenen una discapacitat intel·lectual. I, per tant, quan arriben als 18 anys han d'anar al carrer del CRAE i poden tornar a la família o no. Si no tornen a la família, aquests nanos venen a nosaltres, a les nostres fundacions. Però com que han estat en un CRAE, han estat cuidats des de los 8 fins als 18 com un nen. Vull dir, no saben obrir porta a casa seva, no saben cuinar, no saben comprar. Però les deixen al carrer. I que una fundació, sí, que vingui una fundació i los tutele, ¿vale? Però, i què fem després? Haurà de viure en algun lloc, no? Gent que té capacitat per treballar i que té capacitat per viure de la manera més independent en una petita ajuda. Aquí tampoc estem donant des de l'administració suficients... Aquest traspàs, aquest interval de vida, tampoc des de les administracions s'estan donant compte de que un dia pues, no seran 100, sinó que seran 1.000. I tindrem un problema més greu.
Ara us demanaré, perquè recentment heu signat un conveni amb la Fundació Llegat Roca i Pi, que m'interessa que m'expliqueu una mica en què consisteix, en què us ajudarà, però sí que és cert que en l'inici, i quan he estat llegint sobre vosaltres una mica per documentar l'entrevista, una de les coses que m'ha cridat l'atenció és aquest model d'atenció centrat en l'autonomia i la inclusió, que jo crec que una mica va per aquí, però on tu dius, no? L'autonomia, que la persona, dins les seves circumstàncies, pugui valdre's per si mateixa i pugui relacionar-se i pugui tenir una vida normal. Com plantegeu aquesta ajuda des de la vostra fundació? Deu ser complex, tinc la sensació.
L'ajuda a les terceres, a les persones? Exactament. El model centrat en...
Sí, directament a la persona i a les famílies també, si s'escau, clar.
Sí, sobre el paper és superbonic, dius.
Sí, sona...
El model centrat en la persona.
Sona molt bé per això, però jo m'imagino que després els reptes són importants, clar.
Són molt importants. Primer, perquè és molt més fàcil un tema d'institucionalització. De dir, tu estàs aquí perquè jo ho dic, tu faràs això, ai, pobret, ai, el nen que té 50 anys, no? Clar. Nosaltres ja des de fa uns anys, tots nosaltres, professionals inclosos, no podem dir, los chicos, escolta'm, tu tens 20 anys i ell té 45. Per tant, és un home, és un...
Sí, sí.
I treballen en un model que és un plan de treball que fem amb ells en mesura del possible. Vull dir, no és el mateix el que faràs a una persona que està molt afectada i que viu en una residència de 24 hores que el que faràs a una persona que viu en un pis de suport a la pròpia llar, per tant, viu en vida independent. Això és més feina per les fundacions, sense cap dubte. Perquè treballem les àrees de vida que la persona vol treballar i tal com les volen treballar i explicant molt a les famílies i a la resta d'agents del seu entorn com s'ha de fer. Això és un camí diferent, que hi ha moltes fundacions, moltes entitats portant anys treballant d'aquesta manera, però evidentment és molta més feina.
Maite, per acabar, imagina't, us he dit abans, el temps vola, ja ha volat. Ja és la darrera pregunta que us puc fer, però sí que m'interessa molt, perquè a més he vist la fotografia, va signar tu aquest acord, veritat, eres tu allà.
Sí, sí, sí. Estaves
allà signant aquest acord en la fundació Llegat Roca i Pi, què implica aquest acord? De quina manera us ajudarà?
Bé, nosaltres, home, aquest acord bàsicament el dediquem al Departament de Lleure, perquè nosaltres tenim un Departament de Lleure que les persones amb discapacitat...
Interessant, sembla que
sí,
el Lleure...
Sí, es pensa que el Lleure és una cosa i no.
Terciària.
I per ells, mira, ara mateix han fet el torn de vacances de Setmana Santa, sí. On se n'han anat a Canàries, els altres se n'han anat a La Rioja, els altres més a prop, depenent del tipus de trastorn que tinguin, no? Però, clar, és una cosa, el Lleure, que no està dintre de la cartera de serveis de l'administració. Per tant, ens hem d'esperar espavilar nosaltres a treure els fons d'allà on podem. I és el que fem. Els enviem la memòria a Roca i Pi, ells s'ho miren i bueno, és amb el que ens ajuden amb aquesta ajuda i aquest conveni. I bé, estem molt agraïts. Nosaltres amb Roca i Pi tenim molt bona relació amb això i després amb el projecte aquest d'infusió que ja es va explicar el seu dia aquí.
Efectivament.
Però jo, a veure, el que voldria dir, si és que puc dir per acabar, no?
Vinga,
que
van,
sobretot,
van,
sobretot el que nosaltres volem és que la persona amb discapacitat s'integri totalment a la societat, que encara hi ha molta feina per fer en els llocs de treball. Vull dir, sembla que això ens faci una mica de por, no? I això és el que ha de conèixer la societat, perquè una cosa és conèixer el camí i l'altra és fer-lo. Per tant, si tu estàs treballant amb una persona amb discapacitat intel·lectual, sabràs què és la discapacitat intel·lectual. Si t'ho ensenyen amb un spot o els veus pel carrer, bueno, com a molt, doncs mira, et faran gràcia o potser tindràs una opinió paternalista, no? I això és el que no volem.
S'ha de perdre la por, s'ha de donar un pas endavant perquè aquestes persones ho mereixen i perquè val molt la pena, perquè segur que aquestes relacions entre tots plegats enriqueixen tant un lloc de feina com a les pròpies persones i companys, etc, etc. Per tant, endavant, i esperem que mica en mica doncs la societat, les empreses, tothom perdi aquesta mandra que fa, o no sé com descriure-ho, però esperem que es facin passes endavant, i segur que des d'Espanin ho potencieu amb tot l'amor del món. Doncs avui ens ha acompanyat la Eva Gallarre, que és la directora d'Espanin, i Maite Fortaleza, presidenta de la Fundació, etc, etc. Moltes gràcies per venir i per comunicar també tot allò que feu, i molts ànims, perquè no és gens fàcil.
Gràcies.
La lletra de Boig per tu, de Sau, ens recorda la importància de la passió i de l'amor, la determinació en la lluita pels drets de les persones amb discapacitats i les seves famílies ha d'estar ple d'amor, també, com dèiem ara. Boig per tu ens convida a ser valents, a trencar amb allò establert i a defensar amb fervor la dignitat i el benestar de tots els membres de la nostra comunitat. Si us plau, no ens conformem amb un món que exclou. Treballem incansablement per un on tothom tingui l'oportunitat d'estimar, viure i ser respectat en igualtat de condicions. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real. Passeu bona setmana, ens escoltem en 7 dies.